Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Actors i figurants i la Galdós Ensemble, el públic també podrà interactuar-hi a través del seu telèfon mòbil. L'espectacle dura uns 50 minuts i tindrà lloc al mirador del festival.
Mentrestant, dissabte, la SU tocarà a 9:45 del vespre a la Festa Major de Sant Esteve de Palautordera.
Mira'm com el sol ens mira, la teva pell brilla, sembla una postal barata.
I al cap d'una estona, Palamós Jazz Woman tocarà a l'Amsó de Cobla quan siguin les 10 en punt del matí. De la nit. Diumenge encara queden entrades per gaudir de Judith Nederman al Festival Portal Blau a l'Escala, que presentarà l'art a les 9 del vespre. Mentrestant, un dels grups de l'estiu, el grup segurament de l'estiu, els Tiets, actuaran a la Garrinada d'Argentona gratis.
Nosaltres ja ho sabíem, ja ho sap tothom. Ara estic tot el dia aquí pendent del pont. El tonteo provocat...
I el Festival de Terramar de Sitges, que ja arriba al final d'aquesta edició, acollirà el concert de Blau Mut a les 10 de la nit. Encara, per cert, hi ha entrades disponibles.
Esmorzarem pa amb oli sant, ho vestirem amb unes copes de vi.
Blau Mut, que recordem, aquest any celebra el seu 10è aniversari. Passa un minutet de les 9 del matí. Pel que fa als esports, amb Repsol sembla que el cereal Dembélé va arribant a la seva fi. El jugador ja és a París per signar un nou contracte amb el PSG. Des de França apunten que cobrarà 20 milions d'euros l'any durant 5 temporades. Ara bé, el traspàs no es farà oficial fins que el Barça i el PSG arribin a un acord, per Rodríguez.
Sí, el Barça ja sap que rebrà 50 milions. El problema és que d'aquests 50 milions el club no sap quina part es queda i quina part va directa al representant del jugador. Per contracte haurien de ser 25 i 25, però aquest repartiment del 50% depèn d'uns condicionants que el Barça interpreta ara mateix que no s'han donat. Per tant, la qüestió està en mans ja dels advocats del club. L'altre tema, i que té a veure amb la sortida de Dembélé, és la inscripció d'Ilkay Gundogan. Ahir us explicàvem que si l'alemany no està inscrit abans del 12 d'agost a la Lliga, pot deixar el club. Doncs el Barça no contempla aquest escenari perquè confia que la sortida de Dembélé allibera espai salarial suficient per inscriure els futbolistes considerats com a prioritats, és a dir, en aquest cas, Gundogan.
L'altre punt d'interès del dia és a Nova Zelanda, on demà la selecció espanyola femenina jugarà els vuitens de final del Mundial contra Suïssa. El partit es jugarà a la localitat d'Auckland i començarà a les 7 del matí, hora catalana. Fa una estona ha parlat el seleccionador Jorge Bilda. Anem cap allà, anem cap a Auckland, on hi tenim l'enviat especial de RAC1 al Mundial Femení, l'Aleix Graell.
En la seva roda de premsa, el tècnic ha admès que la derrota va fer mal, però l'ha considerat necessària per seguir creixent com a equip. Bilda també ha sortit al pas de les crítiques pel joc, després del 4-0 encaixat en l'últim partit de la fase de grups.
Noto un poquito de negatividad. Vamos España, vamos equipo, vamos todos a ganar el partido, que seguro que nos alegramos todos si pasamos a cuartos, que sería una gran noticia y sería histórico.
Davant hi haurà Suïssa, que ha arribat a vuitens sense encaixar un gol. Tot i que la seleccionadora Inka Grings ja ha donat el paper de favorita a la selecció espanyola, la lateral Olga Carmona destaca que hauran de millorar.
Ser un equipo más compacto, de tener ataques que se hagan buenos y haciendo daño al rival.
Bilda no ha volgut donar cap pista sobre si Alexia Putellas serà a l'11 o quants minuts jugarà. La jugadora del Barça no ha disputat encara cap partit sencer en aquest Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda.
Més coses, Pol. Demà torna a la competició Simone Biles, la gimnasta nord-americana que es va retirar dels Jocs Olímpics de Tòquio per problemes de benestar emocional. Biles competirà en un torneig als Estats Units i el seu retorn ha generat, òbviament, gran expectació.
Sí, perquè Biles es va convertir en un gran fenomen mundial, 7 vegades medallista olímpica i un símbol esportiu que va agafar més força quan va anunciar que patia un bloqueig mental ara fa 2 anys als Jocs Olímpics de Tòquio. Va dir que tenia por quan feia un gir o una tombarella a l'aire i va decidir fer un pas al costat per no perjudicar el seu equip. Un cop retirada de la competició, Biles va llançar un missatge molt potent pel que fa a la salut mental.
Crec que era necessari posar sobre la taula la qüestió de la salut mental, especialment en esportistes, perquè alguns passem per dificultats. Sempre ens diuen que ho hem de superar empenyent, però ara hem crescut i podem parlar per nosaltres mateixos. No som només un entreteniment, també som persones i lluitem contra coses que passen dins nostre més enllà de l'esport.
Tot plegat va passar dies després també de saber-se que Bells era una dels centenars de víctimes que va patir abusos sexuals per part del metge de la federació, Larry Nassar, un home que compleix condemna en una presó nord-americana.
I en bàsquet, Pol Nikola Mirotić ja té destí i jugarà a l'Olimpia de Milà la temporada vinent.
I serà rival del seu exequip, el Barça, a l'Eurolliga. El Montenegrí ha signat per 3 temporades i tornarà al Palau el 15 de desembre en el duel d'Eurolliga. Per cert, ahir l'ACB va publicar el calendari de Lliga i per començar tenim un Barça-Penya el dia 24 de setembre, dia de la Mercè, al Palau Blaugrana. Serà, a més, un retrobament especial per Joel Parra, que debutarà amb la samarreta del Barça i contra el seu exequip, la Penya. I d'altra banda, el Manresa debutarà a Gran Canària i el Girona a la pista del València.
I alguna cosa més?
Que Marc Márquez ha rebut l'okay mèdic per disputar el Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP aquest proper cap de setmana i que 10 catalans disputaran el Mundial d'Atletisme a Budapest el proper 19 d'agost. La polèmica està en la baixa del català Pol Retamal, a qui la federació ha deixat fora, tot i tenir la mínima del rànquing pels 200 metres. El que no tenia era la mínima de la pròpia federació.
Dani, amic, molt top la gelateria que em va recomanar. Moltes gràcies.
Maria, com m'estic recordant de tu. Estem fent la ruta que ens vas passar i ens està encantant. Mil gràcies, ets un solete.
Tots tenim un amic o amiga solete que sap els millors llocs, plans i rutes. I si et descarregues l'app Guia Repsol, el solete ets tu. Descarrega-te l'ara i podràs guanyar un pla solete de fins a 100 euros per tu i per qui tu vulguis. Guia Repsol, connectem els millors plans amb tu.
9 i 6, el trànsit.
Norauto, els experts en el manteniment del teu cotxe t'ofereixen aquest espai.
Des del Servei Català de Trànsit, compta en cotxe. Roger Serra, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Doncs no gaires, perquè la veritat es nota que hem entrat al mes d'agost. Ha baixat moltíssim el volum de circulació en aquesta hora punta a les principals carreteres i autopistes catalanes. Bàsicament, et repassaré dues incidències. Tenim aquest accident que s'ha produït a primera hora a la C-17, al tram de Parets del Vallès. Hi ha un carril tallat en sentit nord, és a dir, anant cap a Granollers, i aquí sí que hi ha cua d'uns 3 quilòmetres a la C-17 de Parets, direcció nord. L'altra incidència, a la ronda litoral de Barcelona, al tram de la Barceloneta. Aquí tenim un vehicle avariat que talla carril en sentit Llobregat. Hi ha aturades d'uns 5 quilòmetres entre el Fòrum i la Barceloneta a la ronda litoral de Barcelona i en sentit Llobregat. Com a banda però, d'aquestes dues incidències, com et deia, a la resta de la xarxa viària, circulació còmoda i fluida.
Vine a Norauto i fes el manteniment del teu cotxe de manera sostenible amb la meva ecorevisió oficial. Estalviant-te l'IVA i sense perdre la garantia del fabricant. També per a cotxes híbrids. Promoció exclusiva a Norauto.es. Demana cita. Quilòmetre a quilòmetre. Avancem junts.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant-vos de grans conflictes mundials. No és la Guerra Freda, ni tampoc Rússia contra Ucraïna. És un conflicte de molt més impacte, que no ha deixat a ningú indiferent. Ahir, a Valladolid, es va viure la batalla més ancestral i animal. Si l'origen de la Guerra de Troia va ser un cavall de fusta, en aquest cas, no sé si de fusta o metall, va ser una cadira voladora. Concret, un gronxador que aixeca passions. I és que en aquest país les cadires van buscades. En fet, que la Policia Nacional va haver de córrer a apagar focs. Dos pares es van barallar a cops de puny i pals, concretament de beisbol, pel torn d'un gronxador. I esperem que fos pel fill i no per ells, en un parc de Pajarillos, a Valladolid. I no sabem quin pare va quedar més ocellet. Total, que esperem que avui, a l'hora de les 11, en Marc Segués, Marc Suí, Joan Ribaudí, Eva Jou, Martí Oliveres i Jordi Balaguer, els baixant de l'hort, no acaba igual.
La, 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 la.
El món a RAC1, amb Sergi Ambudio. Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten el paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva. El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
9 i 9.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb els periodistes Dani Sánchez Ugart, Oriol Soler i Esther Jaén i la jurista i politòloga Montserrat Damesón.
Nou i nou, Dani Sánchez Ugart, bon dia.
Bon dia, què
tal? Montserrat Damesón, bon dia.
Bon dia.
Oriol Soler, bon dia.
Bon dia.
I des de Madrid, Esther Jaén, bon dia.
Hola, bon dia.
He dit bé, eh, Esther? Estàs a Madrid o no?
No, estic a València.
Ara a València.
Vaja, bon dia igualment.
Sí, sí, home. T'has escapat uns dies, entenc,
sí,
ara,
sí,
abans
sí,
del 17.
Sí, home.
Ben fet,
ben fet. El 17 serà... Bueno, no. No, el 17 no serà tan complicat. El 17 ja ho hauran fet. Però ara estem descansant abans que ho facin, no?
Clar, segurament...
Tampoc ens expliquen gaire cosa.
Ja, el 17 té pinta ser un acte més, no? Vull dir, tampoc... El 17 en si tampoc crec que sigui la gran cosa. Segurament tot allò amb el que s'arribi el 17 ja s'hi haurà arribat, vull dir que s'haurà acordat abans. No crec que hi hagi grans sorpreses el mateix dia 17, pròpiament, que recordem és la Constitució de les Corts. No, Esther?
No. No, 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 ho sabrem un parell de dies abans, probablement, o fins i tot el dia abans, perquè, clar, hi ha molt a repartir i molta gent que vol coses. Per tant, jo diria que ho sabrem probablement al límit, però ho sabrem abans del 17. El 17 serà un tràmit i ja ens deixarà veure què és el que s'ha pactat. Home, de fet, hi ha hagut moviments. Vull dir, en Feijó, que no volia saber res de Vox, ara sí, vull dir, van estar... fa poc reunits, no?, amb en Abascal, i s'ha desbloquejat un dels pactes que tenia en Aragó. També té a veure amb que es volen repartir la mesa del Congreso, no? Ah, vull dir, la presidència, tot això. Per tant, bueno, estan intentant. Veurem què fa l'altra part del bloc.
N'haurem d'estar pendents. Hi ha un tema que vull que abordem avui, és el següent tema que abordarem, que és aquesta notícia tràgica d'ahir a la tarda, que és aquesta noia de 20 anys que va morir perquè li va caure a sobre una palmera al Raval de Barcelona. Tenim una trucada pendent, trucarem al Dani Martínez, que és tècnic especialista arboricultor de l'empresa TCEA, que fa treballs i serveis especialitzats en arboricultura i estan especialitzats en la poda de palmeres, coneixen aquella zona exacta de Barcelona, i bàsicament li preguntarem què pot haver passat. Perquè us explicàvem avui al matí a les 8 que els veïns de la zona, segons explicava el diari Ara, ja havien presentat una queixa a l'Ajuntament, la van presentar al març, és a dir, a anterior govern municipal. Nosaltres hem fet una petició, hem demanat la Janet Sanz, que era la regidora encarregada d'urbanisme, que és d'aquí, depèn, Parcs i Jardins de Barcelona. De moment la Janet Sanz no ens pot atendre, però parlarem amb el Dani Martínez perquè ens pugui dir com pot haver passat, si això era fàcil de predir i com es pot partir per la meitat una palmera d'aquestes dimensions. Però, abans, com que és divendres, i aquí el RAC1 són molt generosos, Mariona, tira'm allò. Regalets. Cada divendres aquest estiu al Món RAC1, un dels corresponsals de la casa es desplaça fins a un punt de Catalunya indeterminat i els oients heu de descobrir on és. Això sí, l'enviem a un lloc i es queda allà, quiet, pel plantat, fins que el trobeu. En joc, una llista de regals gens menyspreable que s'emportarà el primer que trobi. Què s'emportarà el primer oient que trobi el corresponsal que ara desvetllarem qui és? Per exemple... Bueno, per exemple no, els dic tots. Una estada de cap de setmana, per tant dues nits, per quatre persones amb bungalow o mobile home, o sigui una caravana, al càmping Joan Bungalow Parc de Cambrils. Un càmping ideal per famílies amb nens, amb activitats perquè grans i petits es relaxin en plena natura i a més és l'únic càmping de Cambrils a preu de platja. A més d'això, un cap de setmana, hem recordat? Dues nits. A més, un abonament Family and Friends per quatre persones al Nomad Festival Experience, per venir amb família i o i amics i accedir de manera gratuïta a totes les àrees del festival i gaudir d'espectacles, concerts, microteatre, animacions en viu, moda, food trucks, de tot. I també les entrades pel joc d'Escape, que es diu L'Enigma de la Corona sense rei, on només alguns podran aconseguir la corona i sentir-se reina o rei de Nomad per un instant. Abonament Family and Friends pel Nomad Festival... dues nits al càmping Joan Bungaló per de Cambrils, direu, home, prou bé, això és tot? No. Una entrada doble pel Caribe Aquatic Park durant la temporada d'estiu i una barra de so Samsung amb subwoofer, tecnologia Dolby Digital 2.1, Bluetooth per encendre i apagar el dispositiu amb control remot, sempre és molt important això. La setmana passada que sortejàvem el ventilador, sempre busquem que tinguin control remot o comandament a distància per no haver-se d'anar aixecant del sofà. I a més, aquesta barra de so Samsung té una funció Game Mode que optimitza l'àudio per jocs, per una experiència de joc encara més immersiva. Tot això s'ho endurà una única persona. Com estic avui? M'ha passat a mig informatiu, també.
Home, és que és per emocionar-se.
És que m'emociono molt, és que tant de bo pogués jo, però clar, he de controlar aquí la Montserrat, l'Oriol i el Dani i l'Ester, no, perquè és lluny, però també. La persona que trobi a Esteve Giral abans que ningú s'endurà tot això. Esteve Giral, bon dia.
Bon dia, què tal?
A veure, Esteve, déu-m'hi-do, això, eh?
T'acabem de trobar abans que ningú, para el titular. Haig de dir que el càmping el conec i és una passada.
Sí?
Vull dir que ja m'hi apuntaria ràpidament. Vull dir, vaja, no sé si començar a enviar missatges. Amics, no puc fer això, no?
No, això no pots fer.
Seria lleig, no?
Sí, un punt de lleig tindria. Pensa, Esteve, que avui et toca a tu, però això ho farem cada setmana. Vull dir que envia missatges a amics a partir de la setmana que ve.
Saps que el càmping Joan no hi està? També es conec la gent que el porta i mira'm a mi com ganes d'anar al càmping Joan.
També hi ha el Caribe Aquatic Park, eh?
Sí, sí, millor, sóc superaficionat del Caribe. El meu fill m'ho està reclamant des de fa setmanes. Hem d'anar al Caribe, hem d'anar al Caribe.
Tocarà pagar, Esteve, em sap greu. Sí, sí. A veure, Esteve, no fem spoiler si recordem que l'Esteve és corresponsal a la demarcació de Tarragona.
No, mira, des de l'any 2003.
Clar, gaire spoiler no.
Spoiler antic.
Exacte. Per tant, com vam fer amb la Bàrbara Julve a la demarcació de Girona divendres passat, i els que esteu escoltant a la ràdio ja us podeu imaginar que almenys ens situem a la demarcació de Tarragona. Això sí que
correcte.
Us portem cap allà amb la maca. Què veus ara mateix, Esteve, sense no desvetllar del tot on ets?
Mira, veig uns arbres. Estic sota una ombra fantàstica. Avui tampoc em caldria perquè ha refrescat. Penso que aquí a Barcelona també, no? Ha refrescat força. Esteu prou bé?
Sí, oh, genial. Genial. Comptava amb el Martí. Jo he tingut una mica de fred i tot quan he sortit a casa, que venia amb mania curta cap a la ràdio caminant.
T'has hagut de tapar allò dormint?
No, perquè ja era tard. No he agafat el jersei. Però un fred agradable. De dir que bé sentir això a aquesta hora del matí d'un 4 d'agost.
S'estava bé. Per tant, estic sota una ombra, fa una mica de ventet, és una ciutat una mica ventosa,
val,
on soc, val? Pot servir també de pista. Potser sentiu de so de fons uns coloms que estan damunt d'aquests arbres, i és un indret on de tant en tant sona un campanar. Potser en alguna de les connexions el sentirem. Es va sentint un campanar. No ho sé, Sergi, si vols que segueixi allò desgranant...
Per exemple, jo puc explicar. Esteve, jo tinc algunes coses que puc explicar.
Vinga, afegeix.
Des de l'estudi 1 de RAC1, des de Francesc Macià, de la plaça Francesc Macià de Barcelona, hi ha exactament 90 quilòmetres fins on està l'Esteve. 90 quilòmetres en línia recta. És el que vam dir, aquesta funció te la dona el Google Maps o l'ordinador. Si algú sap de cartografia, doncs 90 quilòmetres en línia recta des del Francesc Macià fins on està l'Esteve.
Clavats, també, ara si volgués clavats. Venir, 90 quilòmetres.
Exacte, és a dir, si no moguis gaire, perquè si fem 91 o 89, hi ha gent que dirà, doneu pistes inconcretes... No, 90 clavats. I, per exemple, també podem explicar que estem en un punt, bueno, està l'Esteve, en un punt important per la cultura d'aquest lloc on és...
Sí, sí, tant. Cultura. A més, de fet, és una ciutat amb força cultura, eh? Amb força cultural.
I una última, no en direm més, fins després, ja tornarem a connectar amb l'Esteve d'aquí una estona, podem dir que tant el municipi on està l'Esteve com l'espai concret on es troba tenen, oi, Esteve, relació amb la ràdio.
Oi, tant.
Sí, sí. Molta relació.
Em puc afegir una? Potser no sé si serà massa cosa o no.
Ai.
No sóc el millor donant pistes, però haig de dir que aquesta relació amb la ràdio,
sí?
D'alguna manera també em toca a mi. Va, ja està. Val? És a dir, aquesta relació històrica amb la ràdio, d'alguna manera també em toca a mi. Per tant, si algú em coneix, o sap més o menys el que jo he fet, si es tira d'aquest fil, potser pot començar a pensar en quina ciutat del país estic.
Perfecte, doncs aquestes són les pistes que hem dit, 90 quilòmetres, un punt important de la cultura en el municipi on és, municipi també on hi fa vent, un municipi amb molta cultura, el lloc on és relació amb la ràdio, relació també amb l'Esteve, i a partir d'aquí, si algú diu això és impossible, d'aquí una estona tornem a connectar tu, Esteve, si et sembla bé, i donem més pistes si cal. Si ve algú amb 35 segons, com va passar la setmana passada, ens avises i entres.
Va? Saps què m'ha passat, Sergi?
Què t'ha passat?
Que és un lloc on també paren, saps, els serveis de repartidors, no?
Sí.
Les furgonetes que venen a repartir coses.
Sí.
I n'han arribat un parell, i hi ha molts repartidors que porten la ràdio engegada.
Ah.
I he pensat, ara només falta que arribi el clàssic repartidor amb la ràdio engegada i jo aquí davant. Però hem estat de sort, repartidors sense ràdio engegada. Vull dir, no sé si és perquè és divendres o perquè estan per altres històries, però no portava la ràdio.
I una cosa important que hem de dir, per qui no tingui l'Esteve... Quina cara fa l'Esteve? Doncs no cal que sapigueu quina cara fa l'Esteve, perquè
no cal.
Vas equipat, eh? Vas equipat, perquè la gent no et trobi.
Sí, porto el micro de RAC1. Va. Per tant, es poden estalviar allò de buscar el careto que faig.
Val, perfecte. Doncs, Esteve, ara tornem amb tu.
Fins ara, passeu-ho bé.
Què?
No diguis res. A veure, per cert, molt ràpid, d'aquí una estona parlarem de les postures, amb vosaltres això, de les postures que fem per agafar el son.
Ah, vale.
Les postures que fem per agafar el son, almenys avui. I tindrem també per trucada l'Eduard Estivill. Aquí, si no,
clar,
per parlar del son, doctor especialista en medicina del son. Expliqueu, la gent que estigui a casa, la gent que ens estigui escoltant, expliqueu-nos com dormiu i pregunteu-nos els dubtes que tingueu i els resoldrem amb el doctor Estivill, a banda de descobrir també com dormen la Montserrat de Mesón, l'Oriol Soler, el Dani Sánchez Dugar i l'Esther Jaén. La gent que vulgui participar ho podeu fer contestant al tuit que acabem de publicar, @elmonarracu a Twitter, utilitzant l'etiqueta DormirRacu o enviant un WhatsApp al 669-10-10-10, 669-10-10-10. Val, a veure, ho comentava al principi, aquesta notícia que vam saber ahir la tarda d'aquesta noia de 20 anys que ha perdut la vida perquè una palmera li ha caigut al damunt. A aquesta hora, farà uns 20 minutets, ha començat una reunió d'urgència de l'Ajuntament amb els responsables de parcs i jardins per acabar d'analitzar l'accident i intentar aclarir les causes. A Sant Jaume hi tenim el Ferran Dalmau. Ferran, bon dia. Tenim el Ferran?
Bon dia.
Hola, Ferran. Ara, sentim.
Hola, ara sí.
M'imagino, Ferran, que la reunió és a porta tancada, no? Que de moment periodistes no hi poden entrar.
Sí, exacte.
Val.
A porta tancada. Sí que hem vist entrar per la porta principal de l'Ajuntament algunes persones, diguéssim, vestides informal de carrer.
Val.
I també algun bomber, és a dir, que sí que hi ha indicis de que efectivament ha començat la reunió i que hi ha tota aquesta gent a dins.
Val. El que sí que podem explicar, però, Ferran, és... de què es parlarà, no? Quins temes tindran sobre la taula en aquesta reunió d'urgència i després també recordar l'hora, Ferran, que tu la tindràs més clara, potser jo no la recordo, de quan està previst que l'Ajuntament compareixi en directe davant dels mitjans de comunicació.
Sí, serà a quarts de 12. A partir de quarts de 12, dos quarts de 12, començarem... en principi han de compareixer per explicar què han esbrinat. El que volen saber, sobretot, és què va passar amb aquesta palmera, perquè no... Tot i que ha passat altres vegades, és curiós que una palmera, diguéssim, es trenqui totalment per la meitat de forma inesperada. Per això hi han citat personal d'emergències, bombers, els responsables de parcs i jardins, per mirar d'esbrinar què pot haver passat. I ja hi va haver un cas el 2020 similar, al parc de la Ciutadella.
Sí.
Llavors es va atribuir a un possible cop de calor, entre algunes de les hipòtesis de per què es podia trencar una palmera. Algunes informacions de La Vanguardia d'ahir deien que hi havia un niu que pesava molt en aquesta palmera i que podia haver contribuït a que es trenqués. Tot això són hipòtesis, res clar, i això és el que miraran d'esbrinar avui.
Val, doncs Ferran, n'estarem molt pendents. Qualsevol cosa, qualsevol novetat, ens demanes pas i connectem amb tu, val?
Perfecte.
Bé, Oriol, Dani, Montserrat, Esther, clar, aquesta notícia que ahir ens va agafar com a mínim una mica per sorpresa a tots, no, Oriol?
Sí, jo crec que ara mateix s'imposa una mica un principi de prudència, no? Fins que
totalment.
Les autoritats i l'Ajuntament celebrin aquesta reunió per considerar, no? I començar a avançar una mica en les causes, però sí que és veritat que, tot i ser excepcional, el fet que hagi passat dos cops en tres anys, no? També requereix d'una resposta, jo crec, ràpida de l'administració, que esperem que avui mateix ja es pugui donar.
Sí, dos cops en tres anys
i si ampliem una mica el focus més allà de la ciutat de Barcelona, perquè no és l'única ciutat que té palmeres, és veritat que és una cosa que va passant, i sempre, també em sembla el 2020 o el 2021 va passar a Almeria, en aquell cas amb dos morts, però també va passar el 2014, i sempre busquem les mateixes explicacions. Al final, per ubicar-nos, el que ha de passar aquí és saber si realment l'avís dels veïns tenia raó de ser, si aquesta raó de ser no va ser atesa, i si això està relacionat amb la caiguda de la palmera, com diu l'Oriol, prudència, perquè no ho sabem, però és el que s'ha de determinar per saber si hi ha responsabilitat o no de l'Ajuntament, igual que hi va acabar havent-hi el de la Ciutadella, que va haver-hi una indemnització de 100.000 euros perquè es va considerar que, bé, es podria haver fet més per evitar que passés.
No, està clar que s'ha de ser curós a l'hora de buscar culpables, però a mi m'interessaria saber, i si es pogués entrevistar algun veí que expliqués quin avís van fer al març, què van veure ells que ja indicava que aquesta palmera estava en mal estat.
Es veu que la queixa que es va presentar formalment al març, per tant recordem, antic govern municipal, el govern encapçalat per Ada Colau, per això dèiem precisament que nosaltres hem picat a la porta de la Janet Sanz, perquè és la regidora de la cartera, diguéssim, del gremi que actuava, tenint en compte que també nosaltres vam fer ahir un truc a l'Ajuntament de Barcelona actual i ens van dir: nosaltres demà a l'hora que voleu estem reunits, òbviament, i a més tenim previst comparèixer a 12:15 en algun moment del matí per donar les explicacions oportunes, i ens van emplaçar a seguir la roda de premsa, i per això tenim el Ferran Dalmau a Sant Jaume. El que deien els veïns en la queixa, que ho explicava avui el Diari Ara, és que van veure que la palmera cada vegada estava més inclinada i que anava caient sobre, diguéssim, un dels edificis, i que al veure-la així cada vegada més inclinada van dir: això és a punt de caure, cada vegada està més sòlida, diguéssim, aquesta palmera.
I la presència mateixa del niu també.
I la presència del niu,
que és el que ells vinculaven, que és la palmera s'estava vinclant cap a l'edifici per el pes i la presència d'aquests nius, que és veritat que els nius de cotorra són molt grans i pesen molt. Si l'arbre està una mica debilitat, doncs de seguida es comença.
Clar, ha passat mig any des de llavors, i a mi no m'agradaria pecar de pessimista, però em costa de pensar que després de la reunió d'avui sortirà algú a l'Ajuntament a dir: doncs potser hauríem d'haver estat més al cas, o potser hauríem d'haver, potser hi havia indicacions, no, del govern anterior de l'Ajuntament de Barcelona, potser hauríem d'haver estat més al cas. Em costa de creure que algú farà aquesta autocrítica, perquè sí que és veritat que en un accident així sempre hi ha una part de, doncs, imprevisible i d'inevitable.
Sí, però vull dir que es para bé, jo crec, que aquesta reunió per començar també a donar, no, una sèrie d'explicacions de l'últim cop que es va podar, què s'havia fet, no, amb aquest avís dels veïns. Jo crec que quan passen coses així, no, la transparència sempre és no només necessària, sinó també molt important a l'hora de... Perquè al final a Barcelona, els que vivim aquí, vull dir que a tot arreu hi ha arbres pel carrer, i desgraciadament poden passar coses d'aquestes, però el que és important és respondre amb transparència i donar totes les explicacions com més aviat millor.
Sens dubte, Esther, no sé si a València hi ha palmeres també, no?
Moltes. Sí, però en tot cas, les palmeres que estan al carrer són responsabilitat dels corresponents ajuntaments, i a mi em sembla que l'Ajuntament de Barcelona ha fet exactament el que havia de fer, amb celeritat, que això és el que s'espera d'una administració, però a partir d'aquí ja veurem els motius, no, les causes de que passés això. En tot cas, i sempre amb la llei a la mà, el responsable és l'Ajuntament de Barcelona. Del que ha passat, l'últim responsable és l'Ajuntament de Barcelona, i segurament tot això acabarà amb una via judicial. O sigui que no ens espantem, perquè això és el que diu la llei, el codi penal, en fi, tot això ens condueix a que l'Ajuntament primer ha de donar les explicacions pertinents, com s'havia fet el manteniment d'aquesta palmera i d'altres, no? Però d'aquesta en concret, com s'havia atès les queixes o els avisos dels veïns, i sobretot què va passar, que fatalment va acabar amb la vida d'aquesta noia, i en fi, el que ha d'assumir les conseqüències és l'Ajuntament.
És veritat que aquí hi ha aquesta situació, un punt extraordinària, que hi ha hagut un canvi de govern municipal al mig entre, doncs, les queixes dels veïns o aquells primers indicis de que la palmera podia estar en mal estat i el que ha acabat passant. Per intentar entendre una miqueta més què va passar,
què pot haver passat, com pot partir-se per la meitat una palmera d'aquestes dimensions, que si algú ha vist les fotos, a tots els mitjans, tant de paper com digitals, les trobarà. Clar, és un bitxo de palmera, és gegant, això, i això deu pesar moltíssim. Tenim ara mateix en antena el Dani Martínez, que és tècnic especialista arboricultor de l'empresa TSEA, T-S-E-A, que són treballs i serveis especialitzats en arboricultura. Dani, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Clar, la pregunta és, una palmera sana pot partir-se pel mig com va passar ahir o ha d'estar en mal estat perquè això passi?
Pot ser, però és molt difícil, perquè les palmeres, precisament, la característica que tenen és la flexibilitat. Mm. Llavors, el problema és que aquesta flexibilitat la perden com a conseqüència de coses, que suposo que és el que s'haurà de mirar. En aquest cas, crec que és bastant clar que hi ha hagut un estrès hídric. Això el que comporta és que les fibres de la palmera s'assequen i s'endureixen.
Què vol dir exactament estrès hídric? És a dir, que ha passat set, diguéssim, la palmera, per dir-ho així, se l'ha regat poc?
Portem uns anys que estan morint molts arbres, estan morint moltes plantes, i jo crec que més o menys tothom s'ha adonat d'això. Però bueno, això, evidentment, es veu agreujat davant d'un mal estat de la planta. Clar. Hi ha moltes plantes en mal estat, això tots ho veiem quan anem pel carrer. I són aquestes les que es veuen en aquests casos més afectades.
Vosaltres, entre altres coses, esteu especialitzats també amb la poda, precisament, de palmeres, per això us truquem, i a més coneixeu aquesta zona de Barcelona, i heu passejat i heu tractat.
Sí. Jo personalment soc de Barcelona, estic molt per aquí, per la zona del Raval també, i em porto bastantes de palmeres de per aquí. Però bueno, és el que et comento. Aquesta palmera segurament, per el que heu estat comentant dels veïns i tal, ja s'havia anat doblegant. Jo et puc parlar de palmeres doblegades 90 graus per excessos de pes de nius de cotorres, i que quan li treus el niu de cotorres la palmera es posa recta.
I no s'ha trencat.
Evidentment, davant d'una tensió pot arribar a un punt de col·lapse i es pot trencar encara que la palmera estigui bé. Però clar, si tens una petita ferida, millor la tens en el punt de torsió, agreujat amb el que s'ha endurit la fibra, perquè tens un estrès hídric, tens un atac de fons per ferides, tens un escanyament de l'estípet. L'estípet és el que diríem el tronc d'un arbre, la palmera és l'estípet. Llavors, hem de tenir en compte que la palmera no és com un arbre. Els arbres creixen en diàmetre i van formant fusta viva al voltant d'aquest diàmetre i lluiten contra les podricions i les ferides. Les palmeres no tenen aquesta capacitat. Les palmeres tenen un únic ull i aquest ull va pujant amunt a mesura que van caient les fulles seques, i bueno, és la seva estratègia evolutiva. I llavors, aquest estípit sempre és el mateix i mai va a millor. Només va a pitjor. Clar. Perquè m'entenguis, és com si una fusta la deixem es va degradant. Es va degradant.
Per tant, Dani, és a dir, des del teu punt de vista, tenint en compte si l'Ajuntament ja va rebre una queixa formal o almenys un avís informal per part dels veïns comentant que ja s'estava començant a torçar, també s'havia detectat aquest niu de cotorra, etc., s'hauria d'haver intervingut abans? És a dir, tot això eren indicis, símptomes de que podia passar el que ha acabat passant?
Sí, evidentment, clar. Tens que tenir en compte que, en principi, hi ha un pla d'arbrat municipal i tot això ja té que estar... S'estan vigilant els arbres, s'està avaluant això. Els arbres que tenen algun defecte es tornen a revisar, es van revisant més sovint. Sí, ha d'estar.
Per cert, Dani, una pregunta, una curiositat, que és el que comentàvem, és que l'arbre d'aquesta palmera és molt grossa. Quan pot arribar a pesar una palmera d'aquestes característiques?
Saps què passa? Que el problema és una cosa que no tenim mai en compte, i és la gravetat. Aquí tenim el factor de caiguda. Aquesta palmera probablement pugui pesar tranquil·lament de 2.000 i pico quilos amb tot. Depèn de lo bruta que estigui. Una altra cosa molt important és que has de tenir en compte que si és femella i surten els fruits, surten ara. Llavors això és un augment de pes.
D'acord.
Llavors tenim aquest pes dels fruits, tenim aquest pes de probablement si hi havia un nid de cotorres, a lo millor si estava mullada perquè havia plogut també es xopa i agafa molt de pes, i tot això és un suma i sigue. Però si la palmera es trenca, pesant 2.000 quilos arriba a terra, a lo millor pesant hasta a lo millor 10.000, depèn de l'altura amb la que caigui.
Clar, clar, clar.
Ai, perquè això... tenim el factor de la gravetat i l'acceleració.
Ai, això
és... I això és bastant important.
Digues, Oriol.
Sí, senyor.
Però, bueno, ja de per si, 2.000 quilos ja és.
Sí, sí, sí.
Segurament
sí,
no baixa d'aquí.
Absolutament. Oriol.
Senyor Martínez, bon dia. Jo tinc una pregunta. Aquest pla d'arbrat que comentava inclou una espècie de cens sobre els arbres que puguin estar en mal estat?
En teoria es fa per això. Es fa per controlar tots els arbres. Llavors, hi ha un plànol en qual estan marcats tots els arbres i palmeres i el seu estat. I cada equis es van mirant.
I senyor Martínez, el 2020, quan va caure la del Parc de la Ciutadella, l'estudi va concloure que hi havia una fissura interna, que no sé si és... es va barrejar una fissura interna i un cop de vent. Aquesta vegada el cop de vent, per on estava, tampoc no sembla que sigui tan així, però la fissura interna potser sí que coincidiria amb això que estava dient, no? Amb alguna ferida o algun problema, per entendre'ns, estructural, de la palmera que li hagi fet perdre aquesta resistència. De fet, si pensem en les palmeres i els huracans, ara ens deia vostè, no?, que les ha vist doblegades a 90 graus, però és que les palmeres són molt flexibles, vull dir que són, si estan en bon estat, són capaços d'aguantar un huracà i després tornar-se a posar rectes i sobreviure. Però en aquell moment, sobre aquesta fissura interna, ens van dir que era molt difícil de detectar, que és pràcticament una cosa imprevisible. Això és així o es poden veure d'alguna manera aquestes fissures internes? És a dir, hi ha un marge en el qual estem secs, vull dir, no sabem què està passant dintre de l'arbre o es pot detectar tot?
Si la palmera està correcta i té una fissura interna, pot ser que també hagi tingut un atac de fongs i la fibra estigui més trencadissa, perquè m'entenguis. La fissura interna, si hi era, pot ser que costi més de veure. A lo millor aquella fissura es va provocar inclús poder un any abans. Porta molt de temps a 20 aires, a 20 cops, va fent, i és el que et comentava, la fissura mai millora. Només va empitjorant, és com si tens un teixit trencat i si no el cuses, aquell teixit cada vegada es va trencant més. Llavors pot ser que un dia, inclús que no faci ni aire, arribi al seu punt de col·lapse, a la palmera digui, mira, ja no puc més, i pam, cau, inclús, doncs això, un dia que no fa aire i ningú s'ho espera. Passa igual amb els arbres.
Mm-hmm. Dani Martínez.
És difícil, sí. Si hi ha una fissura interna, detectar-ho.
Clar. N'haurem d'estar pendents, per tant, de les explicacions que doni l'Ajuntament de Barcelona aquest matí cap a quarts de 12. Allà hi tindrem el Ferran Dalmau i ho anirem seguint. Si hi ha la possibilitat de que pugui encabir-se dins del món RQ avui, abans de les 12 del migdia, doncs parlarem amb el Ferran, i si no, com sempre, a partir de les 12, amb els serveis informatius. Dani Martínez, tècnic especialista arboricultor de l'empresa Treballs i Serveis Especialitzats en Arboricultura. Bon dia i moltes gràcies per respondre a aquestes preguntes que teníem.
A vosaltres, per l'interès.
Fins ara, Dani. Són les 9:37. Esteve Giral, hola.
Hola, bon dia. Sergi, ho podem allargar més, que m'estic passant tan bé. Tu també, t'haig explicat tantes coses.
A veure, Esteve, explica, perquè ara la gent dirà, va, noves pistes. No calen noves pistes, mira, Esteve, no, què ha passat?
Mira, t'explico, eh? Mira, jo estava en aquest indret, que ja diem quin és, i he buscat un espai de sol, perquè sóc una mica fredolic, i ja et deia, no?, que és fresqueta, vent, sota els arbres, i busco un raconet de l'indret amb sol. Apareix una dona, la Núria, em saluda, hola, què tal, diu, ets a la ràdio, dic, mira, ja m'ha trobat. No, la Núria en aquell moment no estava escoltant la ràdio.
Ah?
La Núria, des d'aquí una abraçada. Núria, una integradora social super, super amable, super agradable. Hem parlat de violència de gènere, m'ha dit que és un tema que en parlem poc, vaja, que tenia ganes d'explicar-se i de comunicar,
i
és fantàstic. Després apareix el Xavier Cort.
També venia a saludar, el Xavier?
No, el Xavier venia buscant-me.
Ah!
Diu, ja t'he trobat. I dic, carai...
No ho puc creure.
Que ràpid, però això deu fer uns 10 minuts. Però és que el Xavier em diu...
però jo no vull el premi. Compte, eh? Compte, perquè el Xavier, honest i bona persona, el Xavier Cort em diu, jo no ho podré aprofitar, que l'aprofiti algú altre, perquè no puc anar al càmping, no puc anar al Caribe.
Hosti, quin detall,
que l'aprofiti algú altre. Vull dir, supergenerós. El Xavier Cort té una floristeria aquí al costat, diu, sí. Si no trobes ni... Diu, si no ve ningú més, em vens a buscar la floristeria, i hem quedat així. Hem quedat
si no ve ningú més, ja m'ho quedo jo, va.
Sí, va, ja faré el d'allò. Però la veritat és que quasi que he sigut jo més que ell, hem quedat així, hem quedat allò. Ens veiem a la floristeria, perquè el Xavier també és superamable, super... simpàtic.
És que quins oients que tenim, eh, Esteve?
No, increïble, estic allò entusiasmat. I al cap de 2 minuts apareix el Juanjo i diu, t'he trobat. I ell sí que venia buscant-me, i ell sí que vol el premi. Mare, està sentat amb mi aquí al costat de, en aquest banc, ara sí que sota l'ombra, i res, i segueixo les teves instruccions.
És a dir, tot això ha passat en
5 minuts.
En 5 minuts ha passat,
menys.
3 persones, menys. Una de pura casualitat, que mira, que t'ha detectat, que és oient, tot i que en aquell moment no estava a dalt, em volia saludar. Sí. Després ha vingut un altre que sí que t'ha trobat, però no volia el premi, i dius, a veure què passarà. Doncs res, qüestió de segons, i arriba un altre, el Juanjo, es diu, oi?
Sí, el Juanjo és lampista, es diu Juan José Poy García, està treballant aquests dies, i ha començat a lligar caps de manera molt ràpida, i està aquí amb mi, i per tant podrà gaudir d'aquest premi.
Ara, abans de saludar el Juanjo, i Esteve, et deixo que parlis una estona amb ell perquè ens expliqui exactament com s'ha fet, desvetllem on ets, perquè, clar, és a dir, un moment, no, abans que això, el Dani Sánchez Ugar, quan hem acabat la primera connexió, ha dit, jo ja són és.
Jo he dit ciutat.
Aviam, quina ciutat?
Reus.
Estàs a Reus, Esteve?
Soc a Reus.
Més mal.
I on ets de Reus, exactament, Esteve?
Mira, vaig triar un indret que no fos allò molt evident, que no fos super conegut o massa allò de trobar-t'ho gairebé sense buscar-lo, que és la plaça del teatre que hi ha darrere del Teatre Bertrina de Reus, darrere també on hi ha el Centre de Cultura. És un espai a mi m'agrada molt perquè és una mica amagat, és tranquil. Jo des d'aquí he passat més d'una crònica, ets a dir, alguna tarda allò buscant un espai de tranquil·litat. I és un indret que a mi m'agrada molt perquè està molt lligat amb la cultura, perquè aquí hi accedeixes al teatre, però moltes vegades també surts del Teatre Bertrina quan has disfrutat d'una obra, de qualsevol actuació, i és un espai, vaja, per mi molt, molt, molt significatiu. A més, això del campanar, estem a tocar de la Prioral, que de fet és una de les pistes que jo, sense adonar-me'n, es veu que la gent ha lligat caps molt ràpidament, de dir, ostres, sents les campanes, si és Reus, ha d'estar a prop de la Prioral, per tant han començat a lligar caps.
Clar.
Això de la cultura també es veu que ha fet molta, molta feina. Vaja, que Reus és un centre cultural brutal.
Absolut.
I estic content que la gent ràpidament hagi lligat cultura amb Reus, em sembla fantàstic.
Absolutament, que per cert, parlant de cultura, parlant de Reus, avui a la tarda hi ha programa especial del Versió Estiu amb el Xavi Rocamora des de Reus.
I tant.
Important, per tant, aquí...
No podeu fallar, eh? No podeu fallar.
Crec que no. Vist els oients meravellosos que tenim per Reus, segur que no fallaran el Versió Estiu.
Que vingui tothom a veure'ns. Jo hi seré, també. Ja sé que no, tampoc és molt atractiu, però jo hi seré.
Bueno, Esteve, pregunta-li al Juanjo això. Primer de tot, com s'ho ha fet? Com, si ha lligat caps d'aquesta manera que tu explicaves, i què farà ara amb tots aquests premis que ara de seguida repassem?
Sí, Juanjo, bon dia.
Bon dia.
Com has lligat caps, ara m'ho deia el Sergi, com has lligat caps tan ràpidament que res, ni en 5 minuts ja eres aquí?
Bueno, doncs, com que heu dit que estava a 90 quilòmetres de Barcelona, dic, això me quadra amb Reus i tot això. Has començat a dir-ho del campanar, que se sentirien unes campanes i tot això, i la ràdio, i aquí a prop està el cafè de la ràdio, i a la ràdio, i no, el que no sabia és que hi havia hagut una ràdio aquí, a la plaça del teatre.
Havia fet emissions aquí al Teatre Bertrina.
Però, i una miqueta de casualitat, perquè he donat una volteta i t'he vist.
I el Juanjo és aquí, somrient, content, feliç. Suposo que tu sí que faràs servir els premis?
No sé ni quins són. O sigui, vaig escoltar que l'altre dia també ho donàveu, però no sé ni el que és. El que passa que, mira, m'ha fet gràcia.
El Juanjo, escoltat que regalàvem coses, i dit, vaig cap allà. Sigui el que sigui, sortís guanyant perquè és gratis. A veure, Esteve, si et sembla, repassem què regalàvem, perquè no és poca cosa. Regalàvem una estada.
Repassa.
Tot això són durar el Juanjo. Una estada de cap de setmana, per tant, 2 nits per 4 persones en un bungalow o un mòbil home al càmping Joan
Bungalow Park de Cambrils, que és aquest
càmping fantàstic
a peu de platja. Exacte. A més, un abonament Family and Friends per 4 persones al Nomad Festival Experience per venir-hi amb la família o els amics a gaudir d'espectacles, concerts, microteatre, animacions en viu, tal. I aquí entra més les entrades pel joc d'Escape, que és l'enigma de la corona sense rei. A banda d'això, una entrada doble pel Caribe Aquatic Park durant aquesta temporada d'estiu i, a més, una barra de so Samsung amb subwoofer, tecnologia Dolby Digital 2.1, moltíssimes coses, però sobretot control remot. Tot això, sense saber-ho, són del Juanjo.
Sergi! Hi ha un altre oient que també ha vingut a fer cap aquí amb l'orella dissimuladament.
Doncs ja va passejant
el gos. Però em saluda i em diu que no vol, que prefereix no entrar a jugar, però vaja, que ja en tenim 3 o 4, senyala i diu, mira, doncs he arribat tard. Pues sí. Gràcies, per venir. Gràcies, Que vagi bé.
Salut. Digue-li adéu de part de tots.
Sí. Adéu.
Bueno, Esteve.
Us està escoltant.
Esteve, moltíssimes gràcies. I Juanjo, enhorabona. Ara ja saps que t'ha tocat, que t'endús i res, gaudeixo amb qui
sigui.
Perdona,
és que no, família, jo no ho sento, amics. No ho sé.
Ara t'ho dirà l'Esteve.
Sí, ara t'explico els premis. Juanjo, moltes gràcies per venir i a seguir escoltant RAC1 aquest estiu.
Sí, jo sempre us escolto, o sigui, és un clàssic dels estius.
Doncs ja està, un home fidel, gràcies, que ha vingut aquí, que se'n va al càmping, se'n va al Caribe Aquatic Park i escoltarà encara millor, no?, la tele, no? Això és per la tele, Sergi?
Sí, una barra de so, sí. Samsung per connectar a la tele.
Sí, perfecte.
Fantàstic, una abraçada.
Companys. Companyes.
Esteve, una abraçada per tu, que vagi molt bé.
Ale, passeu.
Gràcies.
Bé.
Gràcies. Adéu.
Meravellós.
Quins oients que tenim,
Els heu d'amagar més,
Jo sóc molt fan del florista, perquè podria haver dit, jo em quedo la barra de so, no puc anar a la resta, però me la quedo i no ho sap ningú, dissimulo, però no, ell ha sigut íntegre i si no puc aprofitar tot el regal, jo ho cedeixo cap al següent.
Un senyor generós, hauríem de saber el nom de la floristeria ara per poder dir, escolteu, hi ha un molt bon florista.
Doncs mira, ara li diem a l'Esteve que ens passi el nom de la floristeria i ho comentarem. Per cert, recordem un altre cop el que hem dit, aquesta tarda el versió estiu, amb el Xavi Rocamora al capdavant i tota la tropa, faran programa especial des de Reus. Amb això passa un minutet ara de 9:45 del matí. Hem tingut un inici que sembla de tot menys el món a RAC1. Hem fet una mica de tertúlia, però poca. Ara en farem detingudament, tenim temps fins a les 11:45, amb el Dani Sánchez Dugar, la Montserrat Amezón, l'Oriol Soler i l'Esther Jaén. Això és de seguida. Ara tornem.
Mira que agost que s'hi està a la platja, Que agost s'haurà de llegir un llibre sota el parasol mentre corre la brisa i amb el so de les onades del mar. I mira que un es queda agostet després de banyar-se i estirar-se la tovallola. Et quedes, agostíssim.
Aquest 5 d'agost, sorteig extraordinari d'agost de Loteria Nacional, amb 105 milions en premis.
Si et toca, et quedaràs agostet, agostet.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Que si sóc de platja o de muntanya, cada estiu el mateix. A veure, que jo sóc de taller, que ja va sent hora que ho tingueu clar.
Au, va! A Euromaster sabem que aquest estiu anar al taller no és el teu millor pla. Per això porta a revisar el teu vehicle abans de viatjar. A Euromaster sabem el que et mou.
Aquest divendres, a l'Eurojackpot de l'11, per només 2 euros, hi ha un pot de 113 milions.
I vendre milionari, perquè amb l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, no només et fas milionari tu, també els teus fills, i els fills dels teus fills, i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11, que són 113 milions. Eurojackpot de l'11, milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Només els més ràpids gaudiran d'ofertes increïbles al Corte Inglés. Per anar fent boca, què et sembla un pernil d'engreix 50% ibèric, abans 129 euros i ara 99? Em sembla que et posaràs a veure tutorials per aprendre a tallar-lo d'una vegada. Així són les ofertes límit al Corte Inglés. Del 3 al 6 d'agost, a la botiga web i app.
Tornen els polls? Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llemes. Filbit, de Laboratori Zern.
Horitzontal, 22 lletres, revista de passatemps que cada diumenge pots aconseguir amb La Vanguardia. La resposta? Mega passatiempo semanal. Si vols un estiu ple de sudokus autodefinits o mots encreuats, emporta't cada diumenge un nou mega passatiempo semanal amb La Vanguardia per només un euro.
RAC 1.
Per què regalar la Lluna si pots regalar la Lluna, les estrelles, les naus, el multivers, l'infinit i tot el que puguis imaginar? Si vols fer un regal il·limitat, regala una subscripció anual a Limited Card de Cinesa. Totes les pel·lícules que vulgui, quan vulgui. Consulta tarifes i condicions a cinesa.es/unlimited.
Preparats? Llestos? Comencen els últims dies d'extra descomptes. Sigues el més ràpid i fes-te amb descomptes de fins a un 70% sobre el preu original en marques com Desigual, Calcedonia, Guess, Liu Jo i moltes més. Ens veiem a Viladecans de Style Outlets.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Vols conèixer un poble amb encant a l'Empordà? Descobreix Sant Miquel de Fluvià passejant per carrers plens d'història.
La font, el monestir i el forn romà, l'únic d'aquestes característiques sencer i visitable a Catalunya.
Vine a les visites guiades de Sant Miquel de Fluvià, de dijous a diumenge, del 20 de juliol al 27 d'agost, a 6:45 de la tarda. I si prefereixes una visita teatralitzada, els dijous 27 de juliol, 10 i 24 d'agost, amb reserva prèvia a terramar@terramar.org.
Sant Miquel de Fluvià, un passeig pel temps.
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a Ilerna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita ilerna.es o truca al 932 20 69 17. Si vols FP, vols Ilerna.
Òperes imponents sonant en directe en un espai espectacular a l'aire lliure i amb l'opció de fer un sopar estil pícnic sobre la gespa. T'agrada la idea?
Així és Pòpera, l'òpera com mai l'has viscut.
Tots els divendres d'agost, dins les nits en viu del poble espanyol.
Pòpera, una experiència musical total. Més info i entrades a poble-espanyol.com.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
El perquè de tot plegat.
Això no tinc. Clar, 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 clar.
Quan ha explicat en què consistia...
Heu parlat, sí.
Han sigut 30... Ai, perdó.
9 minuts i les 10 del matí.
Encara comentàvem els regals.
Encara comentàvem els regals.
Estàvem comentant la barra de so, perquè deia, què és exactament la barra de so? No, això que poses, són com uns altaveus que poses a la part de baix de la tele i converteix el teu menjador en un cinema. Per cert, el senyor amable de la floristeria, que ha dit que ell no volia el premi, tot i que és el guanyador, és el propietari de la floristeria Cort, C-O-R-T, el Raval de Robuster, número 33 de Reus.
Visitar-lo.
I comprin.
Exacte. Hi ha un tema que hem explicat avui a les 8 del matí, que em sembla molt interessant, que és aquesta notícia que explicava avui La Vanguardia, que treia sobre la Xina, però que planteja un debat que considero que pot estar bé de debatre, que és la Xina vol limitar l'ús de pantalles, l'ús de dispositius mòbils amb menors d'edat a 2 hores al dia com a màxim. La mesura dividirà els menors en 5 grups d'edat diferents. D'una banda, els nens i nenes de menys de 8 anys, els més petits, segons la idea que té el govern xinès, és que puguin fer servir els dispositius electrònics com a molt 40 minuts al dia. Els menors que van de 8 a 16, 1 hora. I els més grans de 16, però que no arribin a la majoria d'edat, fins a 2 hores al dia. I el govern diu que per garantir-ho els smartphones hauran d'incorporar un sistema per menors d'edat que només es podrà desactivar amb la supervisió dels pares o els tutors, i aquests mòbils també prohibiran que la canalla pugui fer servir els mòbils. Un altre tema també interessant, des de les 10 de la nit fins a les 6 de l'endemà. No sé què en penseu. Sí, potser és algú extremadament exagerat, però el debat sobre la limitació de l'ús dels mòbils és un tema que també aquesta temporada regular el món ha recontractat, Dani.
No, sí, segurament si mirem el nombre de minuts o d'hores que separen per cada edat i les franges d'edat, és una cosa molt raonable. una cosa molt raonable com a guia, com a recomanació. El que, no, pel que sembla entendre, és exacte, és una obligació, hauran de fer els fabricants de partida. Aquí, bé, doncs aquí ja és aquesta recomanació aplicada, passada pel sedàs de la dictadura xinesa. Aquí és on anem un pas, clar, aquí és on ja anem un pas massa enllà, però sí, és obvi que hi ha un problema amb l'accés massa aviat dels menors als mòbils, amb l'accés a xarxes socials amb filtres d'edat que no funcionen, o pàgines web amb filtres d'edat que no funcionen, i això vau fer vosaltres una investigació amb el tipus de porno que es podia veure sense cap mena de filtre, sí. I després amb un abús d'hores i també de pares que tenen educats els nens donant els iPads durant hores perquè no molestin i no se separen de les pantalles. És a dir, que el problema existeix és així, que aquestes guies, aquestes recomanacions, ens hauríem entre tots d'incorporar-les al cap, i que no sonen malament, no sonen malament, 40 minuts al dia per un nen de menys de 8 anys, doncs potser ja és suficient o fins i tot massa. El problema és fer-ho per obligació i d'aquesta manera.
Rebat.
Que no només són els 40 minuts al dia amb el mòbil, és a dir, jo vaig ser la primera generació que va a treballar en portàtils a l'aula, que els va comprar la Generalitat. I fa 3 o 4 mesos hi havia una notícia que deia que Suècia retirava els ordinadors de l'aula perquè s'havia demostrat que no tenia cap mena d'efectivitat a l'hora de garantir un aprenentatge millor, no? Vull dir que està molt bé prohibir que hi fer bueno, no està molt bé prohibir, però està molt bé parlar de franges horàries i està bé alertar de l'ús del telèfon en menors d'edat i tot el que sigui, però comencem-ho per on s'ha de començar també, que és que si tu li limites l'ús del mòbil a casa teva al teu fill, però a l'aula i està 8 hores amb un portàtil, doncs quin és l'objectiu d'això?
Oriol? Hi ha una cosa que crec que el punt de partida, no, que tampoc no hem d'obviar aquí, és que, clar, a veure, estem parlant de la Xina, eh?
Sí,
qualsevol intent de traslladar això aquí en una, no, a la nostra societat occidental és una mica complicat, perquè s'hauria de fer no tant, no, a cop de prohibició, sinó a cop de, bueno, pues una barreja, no, tant de regulació com d'educació de cada família a casa seva. Però tinc la sensació, en aquest debat sobre l'ús dels mòbils, que, clar, no sé si estem, no, intentant posar-li portes al camp, perquè al final tot això que s'ha anat avançant tant i tan bèstia, no, en els últims anys, i que ara veus ja els nanos d'adolescents, inclús més petits, no, amb el mòbil, ho veus als restaurants, no, famílies que els nens, no, els hi posen el mòbil perquè es calmi una mica, clar... S'ha anat molt lluny, molt, molt de pressa, clar, i ara s'intenta tornar una mica enrere, no? Crec que també és un debat propi, no?, de temps que s'ha avançat moltíssim en els darrers 20 anys, perquè jo me'n recordo del primer mòbil que vam tenir nosaltres, dels que ara tenim 30 més o menys, que era, no?, pràcticament un sabatot, no?, que no podies fer res.
El Nokia amb l'Snake.
I ara, en canvi, no?, des del primer mòbil que tenen les criatures... tenen un seguit d'aplicacions i de recursos en el telèfon que nosaltres no teníem. Llavors, s'ha de regular, evidentment, no? També fa relativament poc també llegia un reportatge, no sé a quina publicació dels Estats Units, que deia que justament els directius de Silicon Valley estaven donant menys pantalles i menys mòbil a les seves criatures. Vull dir que si els que, no?, produeixen tot això... se n'adonen que potser no és tan positiu, efectivament s'ha de reduir, però ho veig una mica complicat, no?, de traslladar, no?, evidentment a la Xina fan un decret
i endavant
a traslladar-ho a la nostra societat, jo crec que requereix, no?, també de la part que deia la Montserrat, no?, de la part de l'educació, que està totalment extès, no?, a l'ús de les pantalles, no? Requereix d'una reflexió, jo crec que com a societat, que no sé si tampoc, no?, estem molt disposats a assumir, perquè al final el mòbil s'ha convertit en la sortida fàcil, també, per les criatures.
Sí, tinc la sensació que s'està esperant com alguna mena de pacte social, perquè jo entenc que és molt complicat ser pare i tenir un fill de 14 anys que et demana un telèfon perquè tots els seus amics tenen telèfon i tu has de ser constantment el dic de contenció perquè el teu fill no tingui mòbil, no? Aleshores, tinc la sensació que s'està esperant una mena de pacte social, a veure si sona la campana i entre tots doncs, som capaços de fer que els nens tinguin menys mòbil. I mentre fem això, doncs, hi ha casos de bullying que no es poden aturar perquè passen a les xarxes socials, hi ha casos de TCA en noies, sobretot noies molt joves, perquè el que veuen, els estàndards de bellesa que veuen a les xarxes des que tenen 12 anys doncs, no són els reals o no són els que elles poden assolir. Sobretot també l'impacte que té la pornografia en nens molt, molt petits. Em sembla que alguna vegada també s'ha parlat amb una RAC1, però que a l'edat mitjana són com els 9-10 anys de, sí. que els nens comencen a mirar pornografia. Clar, tot això ve de l'ús que fem dels telèfons. Jo com a persona adulta i lliure puc prendre decisions en la mesura que sé quin impacte tindran en mi mateixa, però quan tens 12 o 13 anys això no ho pots calibrar de la mateixa manera, no? Llavors potser no n'hi ha prou amb esperar un pacte social que ho resolgui tot plegat, potser s'ha de fer alguna cosa.
Bueno, i sobretot també que al final hi ha una part, no?, que poder ser molt pessimista, que jo crec que no sé si es pot tornar enrere, però hi ha una part també que aquí no estem abordant, que és, bueno, aquí hi ha tota una indústria que justament el que li interessa és que com més nous consumidors de tecnologia i de telefonia més joves siguin, més clients tindran.
Sí,
vull
sí.
dir que no aquí només... també hi ha una part que a part de la, no, de la consciència social que es pugui que puguin fer les famílies, les escoles, etc, hi ha una part de limitació de la indústria que també s'hauria d'abordar.
Esther, perquè aquí ara mateix a la taula, per...